Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics? Benvinguts al programa número 194 del Blau Marí. Benvinguts a l'últim programa d'aquesta temporada. Una salutació molt cordial d'un servidor, Francesc Callau, en nom de tot l'equip que fem possible aquest espai que dediquem, com sempre, a la gent de la mar. Avui en tindrem un tastet de tot, perquè, i dic tastet perquè parlarem amb la presidenta de l'Associació de Consumidors de Barcelona, Matilde Torralba, sobre què en pensa de la comercialització i l'etiquetatge del peix. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martí ens parlaran de com es pesca el pioc i a la vegada ens explicaran com preparar a la cuina un rèmol o rom a l'all cremat. A l'acordió del Grumet marxarem a ses illes. Joana Pons amb ses guitarres ens interpretarà A prop del mar. I a Panorama Nàutic, aquesta setmana parlarem del trofeu Mar i Vent amb Xavier Oliver, responsable de l'àrea esportiva del Club Mar i Vent de Canet de Mar. A Plàncton marxarem amb l'Aurora Requena d'excursió fins a la illa de Tabarca. I per tancar el programa, el Manal de Ramon avui parla amb Josep Portet, president de l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Barcelona, i ho faran sobre l'exposició fotogràfica Una mirada a la Marina Mercant que va fer l'autor Carlos Poveda i que es pot veure aquests dies al Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar. Per tant, de nou, benvinguts al programa Blau Marí. Gràcies, com sempre, per fer-nos costat. Salpem!
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
La comercialització del peix, l'enteniment de l'etiquetatge, la traçabilitat, la qualitat del peix català és un dels temes que hem tractat aquesta temporada al Blau Marí. I no volem deixar-ho de fer. I avui hem convidat al programa a Matilde Torralba, que és, en aquest cas, membre, presidenta de l'Associació de Consumidors de la província de Barcelona. Matilde, gràcies per atendre'ns i benvinguda al programa.
Gràcies, un plaer.
Comentàvem que aquest any ens hem interessat molt per la comercialització del peix, per la qualitat del nostre peix. Vostè, com a representant d'una entitat de consumidors, creu que el consumidor català valora prou el peix que pesquen els pescadors d'aquí de Catalunya, del nostre litoral?
Bé, jo crec que sí que es valora, però no sé si ho dir prou, perquè realment ens hem de donar compte, i això ens arriba a les associacions de consumidors, que com que és una cosa cara, doncs no tothom pot gaudir de la compra peix. Ara, és molt valorat, és molt desitjat, diguéssim, i realment doncs, qui pot percebre, qui té l'oportunitat doncs, inclòs de viure a poblacions costaneres, que sempre és més fàcil, doncs per descomptat que va per endavant.
Clar, de totes maneres, vostè comentava que és un producte car, però si alguna cosa té el peix que es pesca a Catalunya, és una gran diversitat, tot i que, clar, evidentment, que hi ha molt del peix que avui en dia es posa al damunt d'un taulell d'una peixateria que poder no té els mateixos nivells de coneixement per part del consumidor que altres espècies comercials. És a dir, si apartem el lluç, apartem el rap, apartem el moll, apartem el llenguado i apartem les 5, 6, 7 espècies que més es consumeixen, segur que hi ha moltíssim altre peix que també té qualitat, però que possiblement hi ha un desconeixement per part del consumidor.
Exacte. Sí, té tota la raó, comparteixo, i és més, ho acostumo a exposar sempre que tinc ocasió, això. Com vostè diu, no tothom coneix les especialitats i és per això que nosaltres, a més, des de la nostra associació, el tema de l'etiquetatge és una cosa que reivindiquem constantment. I més sobre el taulell d'un peix, perquè no hi ha, diguéssim, el costum, o no hi havia el costum. Diguem-ho en passat, perquè ara sí que estem trobant que afortunadament doncs, se'ns comença a escoltar els consumidors i es comença doncs, a veure que etiquetes i que dius, bueno, de què parlem? D'aquest peix, d'aquesta especialitat. I a més, està pescat aquí i allà i probablement doncs, la gent, crec, jo em sembla percebre doncs, que ja s'hi està doncs, acostant a tastar doncs, altres especialitats que no són tan cares com les que acaba d'esmentar vostè, efectivament. Sí.
El consumidor té clar quan llitja una etiqueta d'on ve el peix? No, és a dir, quan li parlen de zones FAO o quan li parlen d'Atlàntic Nord o quan li parlen de xifres i números amb un codi de barres al damunt d'un taulell o en una caixa de peix, tenim clar quan comprem?
No,
d'on
no.
Ve el peix que comprem?
No sempre. Nosaltres acostumem a fer xerrades i precisament amb la intenció de formar i informar. És molt important saber què vol dir. Sí que sabem que el codi de barres, afortunadament, ho sabem ja tothom avui en dia, que tots els productes porten un codi de barres i que encara que no sàpigues tot el que signifiquen totes les barres que du, doncs tenen un significat, però el fet de que sigui el peix d'aquí o d'allà, tret de que siguin llocs doncs, coneguts, efectivament l'Atlàntic Nord també... això és clar, no? Compres un peix i saps que si et posa que està pescat aquí, doncs ho pots identificar-ho clarament. Però, per una banda, identifiques clarament el que és un peix de l'Atlàntic Nord i potser també identifiques clarament el que és un peix doncs, del sud. I això també el que notem és que a vegades crea doncs, alguna certa desconfiança. O sigui, pot ser que doni més confiança un peix de determinat lloc que d'un altre, això sí. Llavors, quan no ho veus clar, doncs la gent suposo que, doncs si s'arrisca, diguem-ho així, que no té per què ser arriscar-se, perquè, evidentment, si és un peix que s'està exposant, com a mínim hem de pensar que ho fan amb totes les prebendes que cal tindre en compte, doncs el tasten i moltes vegades això serveix per dir, mira, aquest peix estava bo, és més ajustat de preu, això doncs ho podem comprar perquè la família mengi peix, perquè és necessari per la dieta el poder incluir el peix.
Aquest peix que ens ve de fora, que majoritàriament sol ser més econòmic que el peix de proximitat, el peix fresc, és competència, creu vostè, en el consumidor a l'hora de comprar? O es compra de diferent manera el peix d'aquí a la vora
no, i el peix de fora? No, jo li diria que sí, que almenys el que ens sembla apreciar a nosaltres és que si la competència és econòmica, o sigui que pot haver-hi competència econòmica, si un peix congelat, doncs té això, almenys nosaltres no ens cansem de repetir, no?, en totes les xerrades i ocasions que tenim de divulgar-ho. Un peix congelat sabem que es congela en alta mar, amb la qual cosa doncs, menjar avui en dia peix congelat ja no és com feia potser uns anys enrere, que si no menjaves el peix fresc doncs, et donaves de menys. No? Avui en dia pot tindre tanta seguretat un peix congelat que un peix fresc. Ara, el plaer, el gust de poder dir mengem peix acabat de pescar i el tenim a la vora i a vegades inclús només has de fer potser 10 quilòmetres per anar-lo a cercar, doncs això és un bon gust i és el que doncs, ens agradaria, suposo, a molts.
Quan anem a comprar peix, el veiem ben presentat? És a dir, des del pescador que el captura fins al peixater que ens el ven, passa per tot un procés. Quan el trobem prou atractiu en els taulells de les peixateries, el peix? O el voldríem d'una altra manera?
A veure, jo en aquest cas potser més aviat donaria una opinió personal. Jo sóc una persona que té una excessiva percepció de l'olor, amb la qual cosa a mi, per acostar-me a un taulell de peix, doncs em diu molt l'olor per acostar-me. Llavors, evidentment, la presentació. Jo crec que hi ha llocs, per exemple, al nord d'Espanya, que és un lloc on es cuida molt això, que realment entres... O sigui, jo no recordo haver entrat en cap lloc del nord d'Espanya a comprar peix en una peixateria que fes olor, i aquí sí. Amb la qual cosa, si això passa, o si això és un hàndicap, doncs realment la resposta que té davant del consumidor és el 100%. Si ara, avui en dia, ja es ven també peix en molts supermercats, doncs també moltes vegades vas i no sé, comencem, diguem, per mirar-hi els ullets, perquè sí, una de les coses que acostumen a fer és intentar fer una bona paradeta amb els llocs aquests. Però molt important, doncs això, els ullets, el color dels ulls, dels peixos, etc. I bueno, esperem que es vagi solventant això i aconseguint que tothom tingui una bona resposta davant del consumidor a l'hora de presentar el producte per poder tindre una bona resposta a l'hora de comprar-lo.
Marques com gamba de Palamós, peix blau de Tarragona, peix de la costa... Coneixem prou, és a dir, es promociona prou el peix nostre? I si és que no, què caldria fer per a que el peix de casa fos més conegut, doncs?
Jo crec que tant gambes de Palamós com gambes de Vilanova, per posar dos exemples de munt i avall,
que al final és
realment,
els que es coneixen,
i altres són prou coneguts. Jo crec que sí que es fa, jo em consta que a la Costa Brava, a Sant Feliu, a Palamós, etc., doncs ja es fa promoció d'aquest peix, potser més que altres llocs de la costa catalana, no? Però, de sobre és conegut. I nosaltres, doncs, a l'hora de parlar d'una bona alimentació i d'una bona compra al taulell del peix, evidentment que això es remarca. I et dones compte que la gent ho coneix. Sigui tant per dir, oh, és que no em puc permetre ja unes gambes de Palamós, oh, és que això, oh, tant de bo, etc. Però, bueno, de vegades, no sé, vas i et ve de gust, doncs, no sé, hasta per fer un arròs, prendre-les i utilitzar-les i realment, doncs, gaudir, perquè no es pot dir d'una altra manera. Gaudeixes quan pots, quan tens l'ocasió de comprar peix del costat de casa i, a més, doncs, d'aquest nivell.
Clar. Ara, No, jo li volia dir, clar, és a dir, prestigi quan es fa marca, quan es promociona un tipus de peix, n'agafa, però poder també agafa preu. Per tant, és una mica, i valgui la redundància, és el peix que es mossega la cua, no?
Sí,
com
sí,
més
sí,
nivell, més qualitat, ja. Més conegut és el peix de casa nostra, més car, i això al consumidor li repercuteix a la butxaca.
Exacte, per això li dic que les impressions són aquestes. I per això, retornant a les primeres preguntes, doncs el que cal és donar a conèixer, com vostè bé apuntava, doncs els peixos que també estan pescats aquí, que potser no tenen tant de nom, però que són igual de bons i de saludables. Aleshores, amb això, doncs les associacions de consumidors, almenys des de la nostra, realment, alimentació va per sobre de tot. I el poder gaudir d'un bon producte i aconseguir que la nostra veu la sentiran realment perquè això segueixi o perquè això s'aconsegueixi un bon preu per un bon producte, doncs que sigui equitatiu, realment doncs això suposo que animarà a les famílies a poder comprar peix en més ocasions de les que es fa fins ara.
Trobem el peix que volem? Sap com li dic? És a dir, quan anem a una peixateria, trobem allò, trobem sempre, sigui d'aquí o sigui del peix que ens ve de fora, allò que estem buscant?
A veure, això penso que és que una cosa molt personal, perquè, és clar, hi ha, per una banda, potser que vulguis ser... Jo no sé com descriure-ho, però allò de dir, vaig a comprar això. Jo crec que no s'ha anat, jo ja tinc uns certs anys, i no s'ha anat a la peixateria amb tota la història, vull anar a comprar això en general, sinó vaig a la peixateria, aviam què hi ha avui, que m'entri pels ulls i que m'entri doncs, ara a sumar a la butxaca. Jo crec que més aviat és això. Ara, sí que és cert que en ocasions doncs, pot ser un bon rap. El rap és un peix que m'encanta i potser dels pocs que sé cuinar bé. Doncs sí, m'ha passat de vegades. Vaig a comprar rap i tornar de la peixateria sense el rap. Per què? Doncs potser perquè no el deies adequat, perquè no veies adequat el preu o perquè aquell dia doncs no hi havia rap. Amb la qual cosa, no crec que sigui una pregunta per poder respondre genèricament.
Doncs, Matilde Torralbo, presidenta de l'Associació de Consumidors de la província de Barcelona, moltíssimes gràcies per les seves opinions respecte a aquest tema de vegades tan controvertit com és la comercialització, sobretot l'etiquetatge, l'enteniment de l'origen del producte. Importantíssim, no?
Gràcies a vostès i tant de bo, doncs, a partir d'ara doncs, augmenti la necessitat d'etiquetar bé com de llegir i de comprendre bé tot el que això significa.
Moltíssimes gràcies.
Val, d'acord. Bona tarda.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, vinga, disposats a explicar-nos alguna coseta més de les tradicions de la mar?
Més cosetes.
Avui, dins de l'àmbit de les arts de pesca, quina mos descobrireu o quina mos fareu conèixer?
Pues avui farem el pioc.
El pioc?
Sí, també.
Quin tipus de pesquera és? Quin art és que es pesca
és,
amb el pioc?
És un volantí.
Gana, també.
Un volantí també per a sobreviure, com l'altre programa de l'altre dia que vam fer, que també era per a sobreviure el curri, doncs el pioc és el mateix.
El volantí és un rodet, no?
Amb un
pèl de nylon.
Ara tothom porta canya, perquè doncs ara, abans no n'hi havia, que les canyes eren de rodets, no n'hi havia de carrets per a plegar el fil. O sigui, que anàvem amb un volantí. Una pagna i un volantí. I allí doncs, portem, se posa un plom,
a la punta de baix un tot, plom, això és vertical i encabat se posa a una distància.
I dalt posem doncs, tres o quatre ams, els que tu vulgues. Amb amarradets en un pam de fil, amarradets a la mare, al fil que porta el plom, no? Que baixa baix. I ahí fa sortir tres o quatre ams. A més menys, allí poses l'esquer i allà ho deixes fins que toca, clar, el plom toca en terra, però els ams no, els ams queden sempre una miqueta dalt. I allí doncs, va picar el peix, te poses... Això es fa servir molt per la roca. Vas als aparatos que portes a les barquetes, abans ho fèiem en senyes i ara es va posar a la sonda. Quan veus la roca et poses damunt de la roca i pesquem. Clar, el peix sol estar damunt de la roca. Fora de... Si vas fora els que van per a ofici, al nord, van els barcos, roques grosses que hi ha amb molts de fons, i aquests ja van el peix de gros. Això és peix gros. Besugos, agafen peix medià pel...
I llavors, una vegada el peix pica els ams que estan una mica més alts...
Tires cap dalt, tires cap de la canya, xorres la canya, que ara li pots treure un, dos, i hasta quatre s'han tret. Però doncs, aquí, dins el Mediterrani, aquí el curri que es fa, el pioc
aquí
que fem aquí...
Aquí és serrà.
És serrà, d'orella, besuguet...
Algun sarc, sí. Pagre, peix de roca que tenim a la zona.
Peix de roca, però no és gros, Aquí, però també no es va molt fora aquí, eh?
Però s'utilitza, este start encara s'està utilitzant?
Sí, però sí, normalment però... fa el de recreo, el sèptim,
molt
eh?
Molt bé, també, per lli... se sí. fa per lliure...
Hi ha
per...
algun jubilat que ho faia per aquí, el mal que hi vaia, però és però... per a menjar, vull dir, agafa tot... quatre peixos per a menjar.
Molt bé, pues avui hem conegut l'art del pioc, sí. que seria pues, un volantí en una plomada que cau baix.
L'antic.
I una, molt bé, i una mica més, molt bé, i una mica més amunt, volantí o rodet,
i
una mica.
Carret, sí.
Molt bé. Pues bueno, Rafael, Juanito, hasta la próxima.
Vinga, adéu, adéu.
El Rancho a Bor.
Vinga, entrem en la part més gastronòmica. Avui, què mos preparareu?
Però avui també farem un menjar de temporada i també ràpid i assequible.
I assequible. Posau, Juanito.
Sí. Des... farem remolets a l'all cremat.
Remolets a l'all cremat. Sí. Per tant, necessitem rèmols, no?
Sí. És que segons la gana que hi hagi, pues,
lo rèmol més gros o més minut, no?
Però si n'hi ha de petits també va bé, eh?
També va bé.
Els mitjans que fan... 300 o 400 grams, o mig quilo, també van bé.
Vale,
en el perfecte. Canvés d'un i poses dos, ja està.
Vinga, com ho prepararem
bé, així? Agafarem una cabeceta d'alls i l'anirem dorant. Primer que netejarem el rèmol, que neteja molt aviat. Eh?
Molt bé.
Se rasca una miqueta damunt, no t'hi escaten, no anirem molt poqueta.
Lo farem
a... tallet a la tripa i farem uns tallets, targuets. Els més grossos que menuts, és el mateix, això. Lo deixarem al costat en un plateret i agafarem una cabeceta d'alls, la tallarem fineta i farem un sofregit a l'all. Aquí li diem l'all cremat perquè hem d'apurar l'all al màxim de cremal, però sense arribar a cremal.
I quan dius una cabeça d'alls vol dir que ha d'haver all abundant.
Doncs pues per a quatre persones, jo compto per a quatre o cinc persones.
Molt bé.
També tindrem al costat, agafarem dos tomaquetes, si poden ser de penjar millor, i si no, d'estes que hi ha ara.
Aquestes no, més madures, molt bé.
Si poden ser de penjar millor. Les pelarem i les deixarem trinxadetes en un plateret al costat preparades. I anirem sofregint l'all. Quan veiem que l'all hi ha un, no hem de parar de remenar, ja vulgui estar allò negre, cuidado, no mos passem d'aquí perquè si no amargueja. Tirarem en seguida la tomaca.
Molt
I al tirar la tomaca ja para de fregir, ja para de cremar, anem a dir, no? Un gotet de vi blanc, remenarem, una miqueta de pimentó.
Una mica de pebre, de roig. De
pimentó que ho vas col·locar, però tot poquet així, remenarem ben remenadet a la llet. Caldrem la tomaqueta i farà, allò s'espessirà. Posarem tot planet, el rèmol baix talladet que tindrem, posarem sal...
L'haurem salat abans? L'haurem salat abans, el rèmol? Una miqueta?
O... si l'has salat abans, has de salar menys, llavors. És el mateix. Si l'has salat abans de posar-lo, pensa que ja el tinc salat. I si el vols salar, el suquet, pues sales el suquet, que així tira una miqueta més fortet, i el suc al pas tira millor.
Molt bé.
Justet a cobrir, i a bullir, pues, 10 minuts, n'hi ha prou.
En 10 minuts bullir...
Ja n'hi ha prou.
Perquè el rèmol, si no, se mos desfà, no?
No,
el rèmol és dur.
És que no cal fer-lo més, tampoc, ja, perquè és un peix que no té sang.
I no cal fer-lo molt.
Estos peixos no cal fer-los molts. Que en 10 minuts ja està bé, vull dir que sortirà cuit.
Per tant, un plat molt fàcil de fer.
Ja està, sí.
Perfecte, doncs bueno.
Una cassoleta per a menjar fàcil i ràpida.
Molt bé.
I bona, eh?
Doncs avui rèmol o rom, com diuen en alguns llocs de la costa.
També, si no hi ha prou a lo rèmol, també podem posar baix al cul del caldero quatre galeretes.
Que també li aniria.
També les podem posar, eh? El mateix, el junt a l'all cremat que t'he dit, posem dos galeres cada un. I damunt lo rèmol, i també és rèmol a l'all cremat, amb una galereta pel vermut.
Molt bé. Pues, Juanito, Rafael, moltes gràcies. Fins al pròxim programa. Adéu.
L'acordió del Grumet.
A l'acordió del Grumet en rebem en aquest programa a Joana Pons amb ses guitarres. El tema que ens interpreten és A prop del mar.
A prop de la mar me posa a pensar com me sentiré Sempre he estat aquí i mai he sortit fora d'esprocet des Mediterrani. Avui he de sortir llàgrimes als ulls, penes dins els cors, que s'esborraran amb el temps passat. Neix el sentiment d'un passat prudent que recordaré en el més enllà. S'anibula el cel, senyal tots prenem. A prop de la mà me posa a pensar com me sentiré en un lloc llunyà. A prop de la mà, a prop de la mà, a prop de la mà.
Panorama Nàutic.
Avui hem convidat al Blau Marí a Xavier Oliver, que és el responsable de l'àrea esportiva del Club Marivent Canet, donat que de cara als pròxims 8 i 9 d'agost organitzen el trofeu Marivent de patí català. Xavier, què tal? Benvingut al Blau Marí, com estem?
Molt bé, bon dia, moltes gràcies.
Suposo que ja totalment implicats amb l'organització del trofeu Marivent, no?
Correcte, sí, és un trofeu que fa 6 anys que funciona, vam començar 8 anys ja, i la veritat és que és un trofeu només de patí, ¿vale? I tradicionalment ho fem sempre a l'agost perquè som un club de platja que té unes instal·lacions modestes i, per tant, a l'hivern és més complicat per les inclemències meteorològiques del fred i les condicions del mar.
Després parlarem una mica més del club, però parla'ns de les característiques d'aquesta regata exclusivament per a patí català i que tindrà lloc els dos dies, els dies 8 i 9 d'agost, no?
Correcte. És un format de trofeu per una sola classe, patí català, sènior, només sènior, perquè hi ha possibilitat que hi hagi júniors, aquesta vegada júniors no n'hi han. El format és de 3 proves en total, de les quals hi ha previstes una prova dissabte, dia 8, a partir, o sigui, la sortida, en teoria, serà a les 2 de la tarda, segons el vent, evidentment, i posteriorment, el diumenge, tenim previstes 2 proves seguides, la sortida prevista a les 12 del migdia i, com a màxim, estarem esperant el vent, per si no puja, fins les 3:30 de la tarda. Si no hagués arribat el vent fins a les 3:30 o 4 de la tarda, s'anul·laria la prova del diumenge.
En tot cas, vosaltres refieu, en aquesta època tenia el vent suficient per a poder completar tota la regata.
Sí, a veure, per això hem fet 3 proves, o sigui, són el format de 3 regates dintre del trofeu per tenir més opcions, d'acord? El primer dia l'hem posat tard precisament perquè l'experiència ens diu que el garbí, que és el tipus de vent habitual que sol haver-hi a l'estiu, és un vent tèrmic, fruit de l'escalfament del mar i de la terra, per convecció. Llavors les marinades es produeixen cap a les 2 del migdia, o sigui, de la tarda, perquè hem de tenir en compte el canvi horari que portem. Per tant, pel sol és més tard. Llavors, les proves que es fan a les 12, es programen a les 12, normalment s'han d'ajornar fins la 1:30, 2 o 3, i per això comencem més tard.
Quina participació espereu?
Aproximadament entre un 30-40 barcos. Vale? Nosaltres, és el format de trofeu d'estiu i l'afluència no és tan gran com en proves, com poden ser un campionat de Catalunya o una Copa d'Espanya o un campionat d'Espanya que n'hem organitzat també. Llavors hi ha una afluència fins a 100 barcos.
Els participants són tots el vostre club o també hi teniu participació d'altres clubs de la zona?
Sí, normalment tenim participants dels clubs veïns, com pot ser Sant Pol, com pot ser clubs de la zona del Maresme Nord, en Pineda, com gent que està a Masnou, a Taró, la zona de Vilassar, Cabrera, o sigui, tota la zona de Barcelona cap amunt normalment és el tipus de regatista que ve. Penseu que les dates que són, molta gent està de vacances i, per tant, les proves normalment tenen un format doncs, de gent local de la zona. No es desplacen regatistes de molt lluny, normalment.
A més, el vostre club té la singularitat de ser, no sé si l'únic, però un dels pocs clubs que es dediquen única i exclusivament al patí català, que no tenen cap altra activitat esportiva que no sigui aquesta, no?
Correcte. El format d'aquest club té una història una mica llarga, però per resumir-ho molt, es va fundar el club en uns barracons, a la platja, amb un format de unes caixes metàl·liques que porten els camions. En allà va estar un temps fins que la Junta va decidir demanar permís a Costes i crear-lo a la platja en un format que adaptat a les necessitats de la Llei de Costes. La Llei de Costes és molt estricta i no dona llicències de noves activitats a la costa si no compleixen un projecte mediambiental molt estricte. Aquest projecte es va presentar, es va aprovar a Madrid i finalment es va poder construir, però amb un condicionant, i és que havia de respectar temes de medi ambient, estructures que fossin no permanents, o sigui que no fossin construccions de formigó, sinó que havien de ser o de fusta o desmuntables, i així és com es va crear. És un model de club posat com a exemple per la Federació Catalana de Vela, que han vingut a veure clubs de la costa, que han volgut modificar les seves instal·lacions o crear-ne de nous, i l'han pres com a exemple a seguir.
Per tant, és a dir, d'aquests començaments fins ara, és a dir, no ha variat en res la filosofia de dedicar-vos al patí català.
Correcte. Els estatuts del club defineixen clarament que per poder accedir a ser membre del club has de ser patinaire. És a dir, has de tenir un patí, una embarcació, i navegar amb aquesta embarcació. El fruit o l'objectiu d'això és promoure el patí català i tenir una activitat esportiva que al final és l'objectiu d'aquest club. No convertir-lo en un club social, perquè la majoria de clubs nàutics es converteixen en les terrasses privades moltes vegades de les persones que són membres i acaben tenint piscines, etc. L'objectiu d'aquest club és tot el contrari, és un club de platja que no té instal·lacions fixes, ni piscines, ni camps de tennis, ni instal·lacions de qualsevol tipus, que no sigui sorra i patins, bàsicament. Per tant, els socis que venen o que volen inscriure's necessiten disposar d'un patí i si no el tenen, el club els hi facilita poder-ne comprar un de segona mà o buscar una opció d'algun soci que no vulgui continuar i fer un traspàs.
Això us limita als associats, evidentment.
Sí, ens limita molt, però ja és el model que volem seguir, perquè un model sostenible necessita poder tenir una massa social no molt gran, i més aquest club, que té unes dimensions petites, tot fet de fusta, amb un terra de teca i una estructura de fusta, amb uns mòduls. Podeu entrar a la pàgina web del club i poder consultar doncs, l'activitat que fem. La direcció és molt senzilla de recordar, és un www.clubmarivent.com i allà trobareu tota la informació, fotografies, activitats que fem, però bàsicament són activitats de cada diumenge fem regates i després doncs, hi ha activitats socials, però molt poquetes, com una sardinada, alguna activitat, alguna paella de tant en quant, d'alguns socis que es fa, però bàsicament el format és sempre esportiu.
Dins del calendari que ens queda d'aquest estiu, quins són els esdeveniments que destacaries?
A part de la regata del Marivent el 8 i 9 d'agost, coincidint amb els clubs nàutics veïns, com pot ser el de Sant Pol, Sant Pol organitza el cap de setmana anterior el trofeu Forest, que és un trofeu amb molta experiència, amb molts anys d'experiència, per tant, una setmana abans hi ha activitats al club veí, dels quals tenim socis que han vingut al nostre club a fer-se socis, o socis que passen temporades d'estada esportiva al nostre club. Posteriorment, a la regata del 8 i 9, cada diumenge nosaltres tenim la regata, diguem-ne, social per mantenir l'activitat esportiva, tot i que són regates no puntuables dintre de lo que és el rànquing de la Federació Catalana de Vela. Són regates que serveixen per mantenir el caliu i l'entrenament dels participants i dels membres dels socis del club. Tenim previst pel mes de setembre una travessa fins a Cala Canyelles, que és un clàssic, es navega en patí, acompanyat per algunes embarcacions de motor de suport, fins a Cala Canyelles. En allà es dorm, hi ha una, diguem-ne que hi ha un agermanament amb el club, amb el port de Cala Canyelles. Són una gent molt amable, que sempre ens acull molt bé. Allà es fa un sopar, que també és tradicional, un aperitiu a l'arribar i un sopar a la nit. Es dormen allà uns apartaments i es torna el dia següent navegant. Aquesta és una altra de les activitats que tenim previstes. A part d'això, doncs, durant el mes de juliol hem posat en marxa l'escola de vela un altre cop, perquè havia estat funcionant, però es va parar. I aquesta escola de vela funciona amb un noi titulat, que es diu Llorenç. Allà a la web del club trobareu informació respecte de l'escola. Es fa cursos per nens de 6 fins a 16 anys d'iniciació a la vela, amb un barco escola, amb Optimis, i si es fa un curs d'una setmana, cap a meitat de la setmana es comença a tocar el patí, perquè el patí és un barco una mica complicat de navegar, doncs, perquè no té timó i, per tant, la maniobrabilitat del barco requereix que tinguin unes nocions bàsiques de navegació a vela. I començar a patir és complicat. Els horaris són pels matins, de 10 a 2, de dilluns a divendres, i pels adults està previst a les tardes, de 4 a 6 de la tarda, de dilluns a divendres. I els dissabtes, els matins, de 12 a 2. També poden haver-hi classes particulars, però això ja depèn de concertar amb el professor una disponibilitat d'horaris.
Ens ha quedat claríssim que el vostre principal objectiu, la vostra principal filosofia és la de promoure l'activitat esportiva del patí català. Javier Oliver, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que us vagi molt bé, que tingueu un estiu plàcid i ple d'èxits. I ens tornem a retrobar en una altra oportunitat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Tingueu bon dia.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Plàncton.
I avui en aquest espai científic el que fem és marxar d'excursió. Com sempre ens permetem una petita llicència cada 4 programes. Aurora Requena, avui a on ens portaràs d'excursió? Què tal?
Bueno, hola, molt bé. Doncs avui ens marxem d'aquestes terres més properes i ens anem cap a Alacant.
Ah, bueno, doncs això és un viatge una mica llarguet, no, avui?
Sí, igual aquesta excursió no és per un cap de setmana, però bueno, si algun cop esteu allà baix i us podeu allargar, jo us recomano que aneu a visitar Tabarca. Doncs
pues de Catalunya, on anem a la costa alacantina i a Tabarca, una terra àrida i seca amb molts tresors dins de l'aigua, no?
Efectivament, sí, perquè la zona alicantina, com ben sabem, és un clima quasi semiàrid. Però Tabarca sempre mereix una excursió.
És una illa sola o un conjunt d'illes?
És un archipiélag, són diverses illes que es troben juntetes i molt, molt a prop de la costa. Aquesta les trobem a unes 11 milles d'Alacant i a 3 milles de Santa Pola. De fet, des de Santa Pola és on surten moltes de les embarcacions que, de grans ferris que porten els passatgers, els turistes fins allà.
I per què món anem tan a lluny en aquest programa? Doncs?
Sí, oi? Perquè s'havia de parlar de Tabarca en algun moment, perquè per la importància que té Tabarca dins del món de la conservació i en especial de la conservació dels espais marins. Ja que Tabarca i la illa és la seva, i les seves aigües són la primera reserva marina d'Espanya, el que es va crear l'any 1986. Llavors, ara igual ja és un concepte que ens sembla bastant normal i bastant, que sentim bastant sovint, però bueno, va ser ja uns 30 anys o així que va néixer la primera i que és bastant important pel concepte, no? que vol dir de conservar el mar i de conservar recursos, entre altres, de recursos pesquers. És una reserva que té unes 1.400 hectàrees i és un refugi per la fauna marina que té. Per a protegir la reserva es van instal·lar uns esculls artificials de formigó i alguns cas de vaixells pesquers, també per afavorir l'assentament d'animals i que augmenten també la biomassa de peixos. Anar a Tabarca és una excursió que és tan bonica com per dins com per fora. No? Per fora podem trobar aus marines, com la gavina corsa que parlàvem l'altre dia, l'ocell de tempesta, i dins de l'aigua ens podem trobar algues com la cistoceira. Aquí també la cistoceira és una alga que també trobem molt sovint a Catalunya, és una alga de color marró que fa com petits arbrets que es troba sempre molt a prop de la costa i és un indicador molt de la qualitat de una bona qualitat de l'aigua. Trobarem la nostra estrella Posidònia i també la cimodocea. Ja sabeu, la cimodocea, aquesta altra planta marina que trobem al mar i que també que ocorre com la Posidònia ens dona molt de refugi a molts de peixos i a molts d'animals. I bueno, els peixos es va veure que amb l'establiment d'aquesta reserva es va recuperar bastant el número d'espècies i el número d'individus per espècies gràcies a aquesta reserva, no? On podem trobar també nacres, gorgònies i, bueno, òbviament, algunes tortugues babaues que viuen al Mediterrani.
És difícil arribar a Tabarca o anar-hi? No?
Ja, et comento que és molt fàcil. Jo vaig anar-hi amb una d'aquestes embarcacions de ferri un dia de núvols i pluja, però bueno, va ser molt bonica la travessa, de no res, uns quants minuts, molt poquet. I l'excursió que pots fer la pots fer per la part de dalt, perquè hi ha una part d'un far antic, que va ser escola de farers, és molt, molt bonic, i també va haver un poble i hi ha una petita fortificació que també pots visitar. Vale? També tenim altres, a banda de la illa més gran, que es diu Nova Tabarca, també podem trobar altres illots com la Cantera, la Galera i la Nau, i també bastants esculls. És l'illa més gran de la Comunitat Valenciana i ja et comento que va ser habitada des de l'època dels pirates barbarescs.
Bueno, clar, evidentment.
Evidentment, contra les illes del Mediterrani.
Sí, sí, sí.
I bueno, és una reserva que està molt bé gestionada, tant les activitats de snorkel com de busseig estan molt regulades pel personal del parc, no? Hi ha com uns cupos i uns punts de busseig, està molt controlat, i també el tema de la pesca. La vigilància està molt bé a la zona i no es permet pescar dins de la zona de reserva. Això no vol dir que just a la frontera hi ha un munt de pescadors que òbviament s'aprofiten dels bons exemplars de peixos que surten de la reserva i que no viuen molt de temps fora.
I suposo que, a veure, Tabarca ha estat escenari de pel·lícules i suposo que també trobem llegendes, no?
Sí, parlant de la llegenda de la cova del Llop Marí, que hi havia un monstre horrible de cos viscós i llis, amb una boca plena de dents i tal. Igual només era un llop marí, no? Que estava ahí, el pobre refugiat, a les coves, com podem trobar a molts altres puestos o podíem trobar a molts altres puestos del Mediterrani i que, de fet, han quedat moltes coves anomenades amb aquest nom, no?, de Cova del Llop Marí.
Doncs, Aurora, moltes gràcies per fer-nos arribar o ajudar-nos a arribar fins a aquest arxipèlag d'illes de la costa alacantina, Tabarca, que avui hem conegut una mica millor. Moltes gràcies. Fins al pròxim programa. Adéu-siau.
Adéu-siau.
L'Arxau.
Avui el Manel de Ramon ha buscat la complicitat o la fusió de marina mercant i fotografia i per això ha marxat fins a l'Ametlla de Mar.
Doncs avui ens anem cap a l'Ametlla de Mar perquè allí podrem visitar una exposició sobre la marina mercant que està ubicada a l'antiga confradia. Una exposició que està organitzada pels amics del Museu Marítim, del qual el president és Josep Portet, amb qui en parlem avui. Benvingut al programa, què tal?
Molt bé, bon dia.
Senyor Portet, què és aquesta associació d'amics del Museu Marítim de Barcelona?
Sí, mira, això és una associació de gent, bàsicament, que estima el mar, que té com a hobby, bàsicament, el fer reproduccions de vaixells, i després estem vinculats a fer un grup, fer pinya, i és quan es crea l'any 92 aquesta associació, i acollits pel el Museu Marítim de Barcelona. Mm-hmm. Tenim el privilegi de que ens deixen un raconet, sempre patir, perquè hem de reivindicar sempre més espai, no? I aprofito. Però sempre ens deixen un raconet on tenim un taller, perquè no tothom té la sort de tenir un garatge a casa seva o una habitació uh-huh. dedicada al seu hobby. Llavors, a part de que és un hobby que és bastant individualista, i allà pues, se poden juntar gent amb el mateix hobby, amb la mateixa, diguem...
Afició, eh? Afició i...
I llavors, pues, anem a dir sempre, jo reivindico molt de dir, escolteu-me, que això no és una escola, uh-huh. d'acord? Això és una associació on hi ha un taller i la gent aprèn tot el que un company li pugui ensenyar i el company aprendrà tot el que tu li puguis ensenyar.
Sempre en referència a la maquetació de vaixells?
A la maquetació de vaixells. I això, bàsicament, uh-huh. d'acord? Jo sempre dic que quan jo vaig entrar en aquesta associació, ja fa uns quants anys, jo pues, havia fet ben bé 30 peces o 35, ara no me'n recordo exactament. I jo deia, bueno, ja en sé, el que passa és que aquí intentaré traspassar coneixements meus, uh-huh. vale? I qui es pugui aprofitar, que s'aprofiti.
I quants n'ha fet fins ara? Quants n'hi porta fets?
Bueno, després, com que ja vaig entrar en plan administratiu, organitzatiu i demés, i he baixat el ritme. Jo hauré fet 5 o 6 més amb aquest any. O sigui,
als voltants de 40 maquetes.
El ralentit perquè m'he dedicat més a recopilar informació, materials, a aprendre, per dir-ho d'alguna manera. Pues, el que volia dir és que jo que em pensava que en sabia el que jo vaig aprendre de la resta de gent, companys que vaig conèixer ja, amb els 6 primers mesos, és que no té preu. Uh-huh. Vull dir, això és un hobby que mai acaba, perquè entre la investigació,
el hobby, com saben, de fer aquestes maquetes de vaixells i també fan exposicions, perquè ara amb el suport d'aquesta associació d'amics del Museu Marítim de Barcelona, com dèiem, a l'antiga confradia de l'Ametlla de Mar i fins a finals d'agost es podrà visitar una exposició sobre marina mercant. Expliquen una mica què és el que podrem veure en aquesta exposició a la Cala.
Sí, això bàsicament, o sigui, els socis, cada un té un hobby. Majoritàriament és fer reproduccions de vaixells, però hi ha gent que ha tirat més, pues, com per exemple la fotografia. Tenim aquest, el Carlos Povera, que és l'autor de les fotos, va fer, estava enrolat amb un vaixell com a empleat de Telefònica perquè es cuidava de les comunicacions, quan les comunicacions no eren tan modernes com ara, que ara ja no fa falta això. Llavors aquest senyor vaixell que es posava per davant, foto que li feia. Llavors, aquest home ha fet una recopilació de més de 5.000 fotos.
5.000? Tota...
Llavors, d'aquestes fotos, unes 500, vull recordar, les ha donat al fons fotogràfic del Museu Marítim. Llavors van dir, mira, per aquestes fotos, això s'hauria d'ensenyar, tenim la base nostra és traspassar coneixements del mar i sobre aquest tema, doncs, llavors podríem fer-ho. Llavors van dir, però fer una exposició, més de 30 fotos, doncs pot ser massa. Llavors vam agafar unes 300 que ens va cedir i vam fer una espècie de petit comitè i vam escollir 30 entre tots. Uh-huh. Llavors aquestes 30 fotos són les que s'estan portant d'una manera itinerant, doncs com ara, per exemple, a l'Ametlla de Mar.
Doncs ja ho sabem, són 30 fotografies sobre Marina Mercant, d'aquest senyor dedicat a les telecomunicacions i a la fotografia que va realitzar.
El seu hobby, pues, la fotografia.
Aquestes més de 5.000 fotografies, de les quals 30 podran visitar fins a finals d'agost. Perquè aquesta associació, pel que veig, engloba, com deia vostè al principi, totes aquelles activitats que tenen a veure una mica amb l'art i el hobby, però amb el mar de fons, eh?
Això mateix.
Quines especialitats hi ha més? Quins hobbies tenen més, a més de la maquetació o la fotografia?
Bueno, hi ha el radiocontrol, es fa les maquetes, però amb radiocontrol. Llavors, una vegada cap al gener, final, mitjans de febrer, ens juntem tots els presidents i responsables de les associacions que hi ha a Catalunya, ens juntem a Girona i fem un calendari de trobades. Vale? Segons les peculiaritats i possibilitats de cada un, diu, pues mira, el 25 de maig fem una trobada, pues, a Sabadell, al llac de Sabadell, pues tots cap allà. Fem un calendari i en total són unes de 10 a 12 que fem, pues són 10 o 12 trobades que ens juntem, pues, si són 30 associacions o 20, pues ens juntem 15 representants. I llavors hi ha el senyor que el que li agrada, pues, és el radiocontrol.
Perfecte, doncs
seria... Que se'ls fabrica, no són joguines, que poden ser-hi també, vull dir... No...
Sí, sí, però són de fabricació casolana, diguem-ho, eh? Així?
Ah, això mateix.
Diguem-ho així.
I hi ha verdaderes meravelles, eh? O sigui, hi ha navegació a vela i tot per radiocontrol, vull dir...
Déu-n'hi-do, doncs en parlarem en una propera ocasió, si tenim cas també d'aquesta gran afició que és la navegació per radiocontrol per a aquests aficionats. Avui hem conegut una miqueta més què és aquesta associació d'amics del Museu Marítim i especialment aquesta exposició sobre la Marina Mercant que podran visitar fins a finals d'agost a l'antiga confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar. I ho hem parlat amb el president d'aquesta associació, el senyor Josep Ortet, al que li donem les gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies, feliç jornada.
Res, gràcies a vosaltres.
Molt bé, gràcies Manel. També donem les gràcies a Josep Ortet per parlar-nos de totes aquestes activitats. Fins aquí el programa Blau Marí 194. El començàvem parlant de comercialització i etiquetatge del peix amb Matilde Torralba, presidenta de l'Associació de Consumidors de Barcelona. El Joan Argentó i el Rafael Martins parlaven de com es pesca el pioc i ens ajudaven o ens explicaven com preparar un rèmol a l'all cremat. A l'acordió del Grumet hem rebut Joana Pons amb ses guitarres, ens han interpretat A prop del mar. I també hem tingut ocasió aquesta setmana a Panorama Nàutic de parlar amb Javier Oliver, responsable de l'àrea esportiva del Club Marivent de Canet de Mar. Hem parlat sobre el trofeu Marivent que tindrà lloc d'aquí a uns dies en aquesta costa. A Plankton, l'Aurora Requena ens ha pres fins a la costa, a la cantina, concretament davant de Santa Pola, a la illa de Tabarca. I per últim, el Manuel de Ramon ens ha parlat d'aquesta exposició, Una mirada a la Marina Mercant, de Carlos Poveda, al Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar. Ho ha fet amb els organitzadors d'aquesta exposició fotogràfica, concretament amb Josep Ortet, president de l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Barcelona. I fins aquí el Blau Marí d'avui, també la temporada. Us trasllado en nom meu i de tots els que hem fet possible aquest espai radiofònic al llarg d'aquestes més de 3 temporades, que ha estat un plaer acompanyar-los i traslladar-los la veu de tots aquells que tenen el mar com a vehicle de relació, comunicació i manera de viure. Nosaltres hem fet de la mar la nostra raó de ser al llarg de 194 programes i ens sentim molt orgullosos d'haver servit de fil conductor als milers de persones que tenen el mar com a denominador comú. Gràcies a tots els que, d'una manera o d'una altra, ens han ajudat i han col·laborat amb nosaltres al llarg d'aquests 3 anys fantàstics. Us desitgem bona mar, vent en popa i molta sort. Adeu-siau i fins aquí el Blau Marí.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.